de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia, molt bona hora. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 7 de juny. Per ser un dissabte calorós que ja tots estàvem esperant. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra i jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos, on tindré amb mi la Marta, que va transformar un hobby en dolços somnis reals amb la Canele de Martini, un obrador sense gluten fet a mida i amb molt d'acord i ens ho explicarà. També descobrirem com la música feta amb objectes reciclats pot sonar fantàsticament bé gràcies a l'inventiva de l'Eli Gras i coneixerem la millor manera d'evadir els pensaments continus del nostre cervell i centrar-nos en l'aquí i ara amb el conegut coach Xavier Guix. A més, aquest matí parlaré amb l'Albert Batllés, que és el cap d'activitats i educació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i ens endinsarem dins el Jardí Botànic per descobrir les activitats familiars que hi podem trobar amb els més petits de la casa. Tallers, natura, curiositats, en un espai verd i ple de vida. Si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hobbies curiosos.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía.
I cada setmana parlem de hobbies curiosos, aquells que m'expliqueu a través del nostre mail camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es. I avui m'acompanya la Marta, una apassionada de la rebosteria, que va començar com a hobby i ha acabat creant la Canele de Martini, una botiga de postres artesanals i creatius 100% sense gluten i fet a mida de cada client. Descobrirem com va convertir la seva passió en un obrador únic i inspirador. La trobareu a lacaneledemartine.com o a l'Instagram, lacaneledemartine. És al carrer Pizarro 42, a tercer de baix, a Mataró, i la tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia, Raquel, què tal?
Molt bé. I tu, estupenda, no?, perquè diuen allò de que qui hem madrugat Dios li ajuda, i tinc entès que et lleves molt d'hora per començar.
Sí, em llevo molt d'hora, sí, sí, perquè al final una està sola i ha de gestionar tot una miqueta, però bueno, ja m'agrada, ja he sigut molt matinera sempre.
A quina hora t'acostumes a llevar habitualment?
Doncs acostumo sola, sense alarma, 4:30, 5, ja estic desperta i estic a casa pensant, podries estar fent això, podries estar fent l'altre l'obrador, i baixo i començo.
O sigui, abans fins i tot que el gall el lleves.
Ah, sí, el desperto jo a ell.
Sempre t'ha agradat cuinar?
Sempre, de tota la vida, de tota la vida. O sigui, a casa, ma mare és una excel·lent cuinera, de salat, però, i el bon menjar sempre ha estat present. Sí, sí, sempre, sempre.
I quin va ser aquell moment màgic en què vas dir, això ja no és un hobby, és la meva passió i és la meva, o serà la meva professió?
Bueno, el moment màgic és que penso que encara segueix sent un hobby perquè m'apassiona encara, no? Però bueno, potser el moment clau és quan veig que he de deixar l'empresa on estava treballant, perquè començava a tenir moltes comandes i el temps no em donava i guanyava la Canele en tots els sentits, tant emocional com, bueno, per què no dir-ho, també econòmic, no? I bueno, potser l'altre moment, la primera trimestral.
És curiós perquè diverses persones que ens han parlat del seu hobby els hi ha passat en moments que o bé han perdut la feina o en un moment de vicissitud que aquell hobby ha estat el que ha prioritzat a la seva vida i ha acabat sent la seva professió, que en un moment que et passa alguna cosa que poder sembla que no ha de ser tan bona, acaba sent una sort, perquè dedicar-se a una cosa que t'agrada ha de ser màgic.
Sí, és màgic, la veritat que sí. O sigui, jo, a mi m'encanta. No ho sé, és una cosa que dic gràcies a l'univers, a el que sigui, per haver-me portat això, saps? No sé com descriure-ho.
I recordes el primer pastís que vas fer? Va ser un èxit o un desastre deliciós?
És que de primers pastissos n'he tingut molts. Clar, pensa que de petita ja amb 12-13 anys quan vivia a casa els pares, els diumenges tarda la casa feia olor a obrador ja. Llavors, qui tastava els pastissos era el meu pare, saps? I tots li agradaven.
Però, a ell li tocava fer de conillet d'Índies.
Sí, però espera, li agradaven i amb el temps, vist en perspectiva, ara que sóc més gran, dic, ostres, clar, una persona com ell, que va néixer sense olfacte, potser el que ve sent el gust, no el té molt fi, saps? Però bueno, a mi em feia molt feliç. I res, arrel d'aquí doncs, vaig obrir un blog de reposteria en aquella època que surt que es feien blogs i, bueno, mentre estudiava, treballava i tot això, i tot, no sé, he tingut de veritat molts, molts primers pastissos, però molt guai, la veritat. Han sigut desastres, prova i error, fins que, mira...
Bueno, com a mínim no et vas rendir mai, vas continuar fins que vas dir ara he trobat el punt bo.
Correcte, sí, així és.
I què et va fer apostar per al món sense gluten? Alguna història personal darrere...
Sí, a veure, mira, a mi em van diagnosticar amb 20 anys, ara en tinc 34, em van diagnosticar celiaquia. I arrel d'aquí em van començar a treure molts aliments de la meva dieta, com el sucre, els làctics i tot això. I una cosa va portar a l'altra, perquè és que era impossible o molt complicat trobar alguna cosa dient, no? Sense sucre, sense lactosa, sense gluten, era com jo, on em menjo una pizza, per exemple, saps? On em menjo un pastís. I això és el que em va portar a mi al món sense gluten.
I alguna anècdota curiosa que amb la que t'hagis trobat?
Bueno, anècdotes unes quantes, però mira, durant el confinament em vaig dedicar a buscar un mix de farina sense gluten perquè l'avorriment era el que feia, per un bon pa de pessic. I clar, en aquest cas tenia de catador a la meva parella i pobreta, em va acabar fart, de veritat. Fins que un dia, no sé quantes proves i error vaig fer perquè no trobava el mix perfecte i li vaig dir, mira, saps què? T'ho compenso i t'he fet aquí uns cupcakes que són amb gluten i ja està. I res, els va tastar i em va dir, veus, ara sí, Marta, ara sí que es nota que és amb gluten, ara sí. I clar, bueno, aquí resulta que per fi havia trobat el mix ideal, no?
El pobre, després de la pandèmia, es va haver d'apuntar a un gimnàs. Massa pes.
Té molt bona constitució, però sí, això diu ell.
Si fossis un postre de la teva botiga, quin series i per què?
Mira, un postre de la meva botiga seria potser el lemon pie vegà que el venc en format gotet. Més que res perquè aquest postre va guanyar un premi que és vegà i sense gluten i adaptat també sense sucre. Per aquesta raó, perquè a mi m'encanta el que és l'àcid i tot això i perquè també és com el més venut a l'obrador i als restaurants, perquè també faig per restaurants i tot això. I clar, és com que és un mix, no? O sigui, gent que no menja ou, gent que no menja gluten i gent que no pot menjar proteïna de la llet, per exemple. Llavors, és com un top, saps?
I quin premi és el que vas guanyar?
Bueno, aquest premi em van contactar de DILAC, que és l'associació sense lactosa, d'intolerants a la lactosa, i em van dir que si volia fer un concurs, i vaig dir, vinga, sí, saps? Que havia de presentar un postre i tal, i resulta que vaig acabar guanyant, i em va fer molta il·lusió, perquè no m'ho esperava, va ser com un vinga, va, sí, d'una setmana per l'altra i tal. I resulta que aquest premi, qui l'escollia, que jo no ho sabia abans, però qui va escollir com a... qui guanyava, era Ferran Adrià. I aquí va ser com un... Perdona. Sí, va ser molt xulo. Per això aquest postre jo penso que és, per mi, per mi, dels millors. I com que restaurants i tot això també surt, doncs mira.
Una demostració aquest més postre. Que les coses que es fan amb amor acaben tenint recompensa, com en el teu cas. I quina és la reacció més bonica que t'ha dit un client en tastar algun dels teus dolços?
Mira, te'n podria dir algunes, perquè clar, hi ha molta gent que ve amb aquesta por de ai, ara m'han diagnosticat celiaquia, vaig molt perdut, no sé què, però potser podria destacar una, que sempre que hi penso, encara se'm fica la pell de gallina, és una mami que em va venir que la seva filla portava 4 anys sense menjar gluten, perquè li havien diagnosticat, bueno, sense menjar cap tipus de postre dolç, perquè tenia celiaquia, ara just tenia, li havien diagnosticat, com es diu, la diabetes tipus 2, I clar, quan li vaig fer, la nena va dir, vull venir a conèixer. Va venir, em va fer un gràcies, em va fer una abraçada, que, bueno, és que encara la recordo com si fos ahir.
Potser, aquells moments que emocionen.
És màgic, això, sí, la veritat que sí, no sé, és una passada.
Doncs ja ho sabeu.
Sí, aquest exemple seria guai.
A la Marta la trobareu a lacanelledemartini.com, www.lacanelle, amb dos enyes, i dos elles, o sigui, una illa, sí. Vaja, lacanellemartini.com i a Instagram lacanellemartini, igual, al carrer Pizarro 42 a Mataró. I Marta, t'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat aquest hobby, aquesta passió, aquesta feina que fas amb tant d'amor diàriament i tan aviat aquí en el programa.
Moltíssimes gràcies per contactar-me, Raquel. Ha sigut un plaer, de veritat.
Que acabis de passar molt bon dissabte.
Igualment, una abraçada.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I arriba el moment de parlar bé i millor la nostra llengua. Sempre, els dissabtes, tenim aquesta cita obligada amb l'Adrià de Jo Aprenc Català. El trobareu a www.joaprenccatalà.cat. I recorda que si encara vols endinsar-te més en el món del català, pots trobar-lo doncs, a www.joaprenccatalà.cat a l'Instagram. I també tens el llibre Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montena, on doncs, ens dona molts trucs. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Avui parlarem d'un tema que pot semblar anecdòtic, però que amaga molta riquesa lingüística. Com es diuen els sons que fan els animals en català? Comencem pels més habituals. El gos, per exemple, pot lladrar o bordar. Ara bé, atenció perquè no són exactament sinònims. Lladrar és el verb general, mentre que bordar indica que ho fa de manera més amenaçadora, més agressiva. Ens pot semblar que lladrar és un castellanisme, però no ho és. Fixem-nos que el nom del crit és lladruc. El gat, en canvi, miola. I també pot roncar, que és aquell so suau i continu que fa quan estan relaxats i contents. Res a veure amb els roncs humans, que ja sabem que no són tan agradables. Les vaques mugeixen, les ovelles i les cabres belen. No valen, és belen amb E, com se sol dir erròniament. Els porcs grunyen i els cavalls renillen. A més, quan el cavall fa aquell so fort amb les fosses nasals, diem que es bufega. Les granotes, per la seva banda, rauquen, del verb raucar, que és el so típic que podem sentir a la vora d'una bassa. Els ocells petits piulen.
I perdona però... que talli, Adrià, perquè és curiós, perquè segur que molts amics i amigues que ens escolten han vist el gripau o la granota quan a vegades es va d'excursió en certs moments, i molts no sabien que es diu el so que emeten és que rauquen. És una cosa que a vegades no pensem o que no forma part del nostre vocabulari habitual i no ho tenim present. Llavors és interessant d'aprendre aquestes paraules que no són tan d'utilitat diària, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, de vegades ens passa això, que no sabem posar nom a certes coses perquè no les hem sentit mai, perquè no, potser vivim en una ciutat i no hem hagut d'anomenar-ho mai. I bé, hi ha aquests verbs que estem comentant.
No, el típic, que veus la granota i dius, mira el roc-roc de la granota, no parem de fer onomatopeies en comptes de saber la paraula autèntica, que és la correcta.
O li diem el so que fa la granota, o sense les granotes, sense arribar a utilitzar aquest verb. Parlant d'altres animals, també tenim els ocells petits, que piulen, però si ho fan de manera més estrident, també podem dir que criden o xisclen. I si en teniu un a prop, al matí segur que no cal despertador. I el català també té verbs preciosos per sons encara menys coneguts, com els rucs bramen, els llops udolen, i els gossos també ho poden fer, que és aquest u que fan en un moment determinat els gossos imitant els llops. I els felins salvatges, com el lleó o el tigre, rugeixen. I fixeu-vos en una cosa, aquests verbs no només són bonics, sinó que també diuen exactament quin so fa quin animal i sovint provenen de les onomatopeies que intenten imitar aquests sons. Així que ara sabreu dir què fan i com explicar-ho amb tota la precisió que tenim en la llengua catalana, una granota raucant, una ovella balant.
I Adrià, una cosa, ara que ve l'estiu, hi ha algun curs per fer? Aquelles persones que diuen jo vull aprofitar l'estiu per fer algun curs de català, per perfeccionar el meu català, dins de la pàgina www.joaprencatala.cat hi ha alguna cosa per fer l'estiu? No dic els deures d'estiu, perquè els deures sembla que estigui vist de manera negativa, sinó algo que algú vulgui fer per aquelles estones que aprofitar també el temps doncs, amb la lectura i també amb l'aprenentatge.
Curs com a tal no, perquè els fem des del setembre fins al maig, juny, és a dir, com el calendari escolar, però igualment jo estic disponible per a aquelles persones que necessitin classes particulars durant el mes de juny, juliol, perquè bé, jo continuo treballant, l'únic que amb això, amb classes particulars. Si algú vol un curs, doncs fins al setembre.
Doncs, Adrià, com sempre, moltíssimes gràcies per ser en el programa i portar-nos aquestes bones ensenyances i desitjar-te que acabis de gaudir d'aquest cap de setmana solejat. Aprofitaràs per anar a la platja una estona?
Jo crec que sí, en algun moment hi trauré el cap.
Sí, a veure si ens posem ja una mica morenos, que això d'estar tantes hores a l'estudi tancat no pot ser.
Ja ens va bé que ens toqui una mica el sol.
Exacte. Una abraçada enorme, Adrià.
Una abraçada.
L'entrevista.
I m'ha agradat molt, m'ha cridat molt l'atenció. L'Eli Gras és una persona que ens sorprèn, fa una cosa diferent. I ha dit, doncs mira, ha de venir el dissabte i ens ho ha d'explicar a tots i a totes perquè la coneguem una mica més. Ella és una artista catalana que es dedica a la creació d'instruments musicals a partir de materials reciclats. A través dels seus projectes explora la relació entre la música, l'art i la sostenibilitat, oferint tallers i espectacles que permeten al públic experimentar la creació d'instruments, la producció de sons i com que és algo tan diferent el que fa, vull que ens ho expliqui. I l'he convidat al programa i la tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Eli.
Hola, molt bon dia.
Eli, quin ha estat l'objecte més insòlit amb el que has creat un instrument? Una espardenya, una torradora, un peix inflable, per exemple?
Gairebé. No, de fet, n'he fet diversos, insòlits, però, per exemple, un que ha creat l'atenció en escena, per exemple, és una mena de futbolí amb braços giratoris i basat en la idea d'un futbolí, una mena d'arpa giratòria.
Ostres, Déu-n'hi-do. Clar, molts poden dir, mira, perquè és catalana i no volia gastar, i va dir, mira, reciclo, i així vaig podent fer música, però no té res a veure. La idea principal et ve d'alguna història familiar o va ser una inspiració d'un dia concret que et vas llevar i vas dir, vull fer això?
No, de fet, és que sempre m'ha agradat inventar coses. No només instruments musicals, sinó qualsevol solució, a la llar inclús, o bé, és una mena de bricolatge. A vegades faig la broma de bricolatge, que faig bricolatge conceptual, no? O sigui, una mica de l'art del bricolatge i del reciclatge. I no només reciclar per tema de... en èpoques en què no tens diners, no? I fas servir el que tens a l'abast, no? També per qüestions ecològiques, no? També de dir, a veure, les coses existeixen, fem-les servir, no? I, però també és per reciclar idees, conceptes, formes, solucions tècniques. Aleshores, de sempre que he estat una mica fixant-me en les coses existents ja, no?
I si poguessis fer una orquestra reciclada amb personatges famosos, a qui reclutaries i quin instrument casolà li assignaries?
A veure si... Ostres, és molt complicat això. Doncs mira, a veure, m'estic intentant imaginar algun... saps? Per exemple, tenia un instrument que vaig fer de nena, que era un contrabaix de galleda, que ho vaig veure a la revista Cavall Fort. Que va...
O sigui, ostres, una Cavall Fort, Déu-n'hi-do. Sí.
El Cavall Fort, sí. Sí, sí, als 80 vaig començar a fer coses rares, no? Tant música com enginys, no? I penso que la Mari Sampere, saps la Mari Sampere?
Ah, sí, oh, i tant.
Podria tocar un contrabaix de galleda, que és una mena de pal amb un cordill i una galleda metàl·lica i sona molt, molt bé.
Ostres, molt bé, molt àgil, molt aguda i una molt bona resposta. I hi ha alguna peça de ferralla o algun trasto que et tingui obsessionada perquè encara no has provat de com fer-lo sonar?
Pràcticament tot es pot fer sonar, però hi ha sons molt difícils de captar a l'hora de gravar, d'enregistrar, no? Per exemple, imagina't tu que forades, no sé, ara estic imaginant que m'ha passat, eh? Intentar enregistrar el so d'un metall quan s'està foradant, no? Una xapa de metall, que fa un so molt especial, molt inclús impactant. Però com hi ha la taladradora i el trepant alhora, no pots gravar el so de la xapa perquè es contamina amb el so de la màquina, no? De vegades hi ha sons que queden ocults dintre de sons, no? Aquests són els més difícils o gairebé impossibles.
I quin so estrany, però bonic, t'encanta i la gent diu, Eli, això no és música, això és una rentadora morint, per exemple.
De fet, una rentadora morint podria ser però sí, hi ha un que m'agrada molt i de fet en col·lecció en tinc bastants sons gravats de... et semblarà una tonteria, però ho he fet servir, gravacions el so de les rodes, el grinyol de les rodes de carret de supermercat. Oi que et sembla tonto? Quan arrossegues un carret, hi ha una mena de grinyol que gairebé és animalesc, no? I el trobo molt humorístic i llavors doncs, és un so que m'agrada molt i diuen, però això és un grinyol. Dic,
mira,
sí,
el so no, però és emprenyador, quan agafes el dius, m'ha tocat just el carret el que té la roda aquesta que no funciona. Això sí que és empipador, veus? Però no ho havia vist amb un to de musicalitat.
Sí. Depèn, depèn.
I t'has trobat mai en una situació que algú et diu, això no pot ser un instrument, i acabes donant-li un miniconcert amb una paella, per exemple?
Doncs molts cops. Perquè he fet bastants tallers, també. De vegades crees, generes coses, o creació en directe, que dius, ostres, estic fent una cosa amb tot el que trobo, no? Per exemple, l'altra part, el festival de reciclatge creatiu, he fet coses allà, un arpa doble d'un moble d'Ikea, coses d'aquestes, no? I diuen, això no, no, però què fas amb això? Això és només com si fos una artesania, però que no ha de generar so, no té cap interès al so. I després, quan ho veuen aplicat en concert o quan ho veuen fer servir, diuen, ostres, sí! Sí que dona de sí. Això, però vaig tenir un cas molt curiós en aquest sentit, que tenia un videoclip del Sequenciolín, aquest futbolí amb cordes giratòries, que me'l van penjar al Facebook a una pàgina especialitzada en instruments estranys, no? Vaig rebre una infinitat de crítiques de què és això, això és una monstruositat, això no és música, això no és un instrument. No et pots imaginar els haters... de l'art sonor, és una cosa molt estranya. Per sort hi havia gent que li interessava, no? Però trobes que a vegades coses que dius... una mena d'incomprensió, de vegades.
Clar, i de fet les xarxes és el que tenen, eh? Tenen la part sí. Molt positiva per una banda, però després t'exposes. Però clar, també aquests que critiquen que ho provin ells, a veure que si ho poden fer millor. Més que crítiques, haurien de fer propostes. Al final, si estem parlant de que en el món som un equip, hauríem de formar equip tots, en comptes de criticar tant, fem propostes i fem crítiques constructives. Sempre és molt millor... I, Eli, a quin lloc et podem trobar? On podem veure el que fa l'Eli Gras? On podem, doncs, aquells amics i amigues que s'han quedat amb ganes de més, perquè aquí a la ràdio el temps se'ns agota i ens passa molt de pressa, aquells que et vulguin veure, que vulguin sentir els teus objectes com sonen, on et poden trobar?
Doncs mira, tinc un web, que és eligras.com, no? El que passa és que el tinc que actualitzar, perquè estic fent-lo nou, però sí que al YouTube, al meu YouTube, hi ha diferents playlists de diferents llistes per poder escoltar tant els sons que faig com els processos de construir instruments, que això hi ha gent que li interessa. O sigui, com comença una cosa i com acaba sent, no? I com sona. Llavors, això penso que pot ser al YouTube, si es mira els playlists diferents, ja des de l'electropop, que també n'he fet i tal, fins a la música més radical, passant pels processos que són en si gairebé un petit show, no?
Doncs, Eli Gras, moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i a seguir fent música. I jo, la veritat, que t'agraeixo moltíssim que ens ho hagis explicat i que siguis així de creativa, que hi hagi encara persones emprenedores així com tu.
Doncs moltíssimes gràcies a tu per convidar-me.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
38.989. 3, 8, 9, 8, 9. Serie 114. 1, 1, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre,
bien jugado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, la pregunta que nos hacemos que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. ¡Qué buenas ofertas! Tienen el sobre de 100 gramos de salmón ahumado La Balinesa con la segunda unidad al 70%. Y si quieres, compra unos sobres de 100 gramos de jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sotoalbos con un 2x1 y nos hacemos un picoteo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Avui ens acompanya el Marc Síria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci no, no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de Seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE, a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
A Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Deja de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez. Lico transforma la ingeniería cosmética en resultados visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con Lico Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
L'entrevista.
I aquest matí de dissabte tinc el plaer de tenir amb mi un especialista en neurociència aplicada i entrenament mental que ens explicarà com exercitar la ment i com pot millorar, al fer-ho, la nostra memòria, reduir l'estrès i potenciar la creativitat. Ell és el Xavier Guix, és psicòleg, és coach, és agradable, bona persona, l'heu vist a les xarxes, en molts mitjans de comunicació, s'explica molt bé, és molt conegut a Catalunya, té molts anys d'experiència i ens explicarà aquests superpoders de la ment, com l'entrenament mental pot canviar les nostres vides. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Doncs molt contenta que siguis amb nosaltres.
Jo també.
I, Xavier, quan et vas començar a interessar per la salut mental i emocional? En quin moment comença aquesta història com a professional?
Mira, jo crec que ja de jove tenia molta inclinació cap a el que seria la conducta humana, el desvetllament una mica de com funcionem, qui som. Però això era la joventut. I com que vaig tenir una època molt ficada dintre el món, fins i tot professional, de la comunicació, el teatre, la ràdio, la televisió, durant uns anys em vaig dedicar a l'artisteo. I no va ser fins la crisi de postolímpica l'any 93 que allà, justament per la pròpia crisi, em vaig haver de replantejar la meva vida. I replantejar-me-la va significar en aquell moment dir, escolta'm, què és el que realment t'ha il·lusionat a la vida, t'ha mogut, t'ha motivat, ha sigut fruit del que sortia de tu? I aquí és on vaig entroncar-me de nou amb la psicologia. Per tant, vaig fer la carrera de gran, vaig als 33 anys m'hi vaig posar, i vaig poder fer de tot de cop, és a dir, la carrera tal com tocava en aquell moment. I alhora van venir molts coneixements, va aparèixer el que es diu el teu mestre, vaig poder entrar en moltes dinàmiques d'autoconeixement, és a dir, que durant 10 anys de la meva vida pràcticament em vaig dedicar a conèixer-me i entendre com funciona la ment, com funcionem les persones, què és l'important a la vida, etc, etc, etc. Per tant, tot això ve de l'any 93, on hi va haver aquest canvi de xip important a la meva vida, i des de llavors ja m'hi dedico plenament.
I realment podem entrenar la ment com si fos un múscul? Quins canvis has vist en persones que ho fan amb constància?
Sí, home, el canvi és impactant, perquè, perquè simplifica molt la vida. És a dir, la vida ficada dintre dels nostres pensaments és una vida que qualsevol que ens estigui escoltant ja podrà assenyalar amb el cap com un sí, de dir que complicat que és quan quedem capficats, quan quedem absorts pels nostres propis pensaments. Per tant, la primera impressió que té una persona quan aprèn a dominar una mica aquesta ment, entesa com la capacitat de pensar contínuament, és, per una banda, d'alliberament, i per l'altra, de practicitat. La vida se't torna molt pràctica, no te la compliques. Fas una vida més senzilla en tots els seus aspectes, perquè ja pots comprendre perfectament la relació que s'esdevé entre el que penses, el que sents i el que fas. I aleshores aquesta coherència personal que intentes trobar amb totes les coses ajuda a simplificar-te molt la vida.
És que és la nostra ment no para. Vull dir, nosaltres tenim entre... Em sembla que és... no sé si són 60.000 pensaments al dia. I és com que a vegades, com aquella cançó que sents i t'estàs tot el dia donant, t'està tot el dia donant voltes al cap.
Sí,
a vegades
sí,
hi ha preocupacions
sí.
que fan el mateix.
La cançó de l'enfadós. Sí, sí, aquella repetició contínua. Bueno, hi ha una cosa que potser hem d'explicar, i és que a dia d'avui la neurociència, el coneixement que tenim del cervell, ens ha permès donar-nos en compte que existeix un mecanisme que es diu la ment per defecte. La ment per defecte significa la capacitat que té una persona de rebre pensaments. Per tant, quan nosaltres no tenim la ment dirigida cap a una activitat, per exemple, jo ara estic concentrat en contestar-te, tu estàs concentrada en parlar amb mi, que tot estigui funcionant, per tant, estem concentrats. Quan hi ha una activitat concentrada o una atenció disposada a una activitat, la ment està centrada i no pensa. Però quan no estem centrats en algú, la ment per si mateixa funciona per defecte. Que per defecte no vol dir defectuosament, sinó vol dir que sense haver-hi de posar-hi cap esforç, la ment per si mateixa pensa. Per què? Perquè lo seu de la ment és pensar. Per tant, què passa a la ment per defecte? Que de cop i volta, quan no tenim res que fer, quan anem de viatge amb tren, que anem camí de casa, quan ens queda una estona que no tenim res a fer, quan estem passejant, i sobretot, el pitjor de tot, quan ens fiquem al llit per dormir, en aquell moment, com que no tenim activitats, aleshores la ment, per defecte, ens assatja totalment. I abans comencem a pensar de tot, perquè és el que es coneix com la mente mono. És a dir, que comencem a pensar en coses absolutament que passen des del sentit a la vida amb el que menjarem l'endemà, o no descuidar-te de posar el bocat a la motxilla del fill, o si li has de parlar amb la teva parella perquè tens un assumpte pendent. És a dir, de cop i volta venen 50.000 raonaments de 50.000 coses. I, clar, arriba un moment que et creus que has de resoldre tots aquests pensaments, que ja has de fer alguna cosa, i no ens donem compte, no sabem, que això és una cosa que la ment fa per defecte i que no li hem de fer cas.
Que si no vivim amb un estrès constant, perquè hi ha algun exercici mental senzill que ens puguis fer ara o donar perquè notem algun petit canvi?
A veure, normalment hi ha alguns exercicis que no és que utilitzin la ment. Diem que tot el que sigui utilitzar la ment ja l'estem complicant. Per tant, el que solem fer és justament sortir de la ment. I el que tenim més a mà, més immediat per sortir de la ment és el cos. I el cos què vol dir? La respiració. Per tant, només que tanqui els ulls i em situï en escoltar una mica la meva respiració, seguir-la una estoneta, o senzillament estar comptant, per exemple, allò que faig un conte, allò que em deien abans d'anar a dormir, cuenta ovejas, doncs seria el mateix, seria com anar fent rutines de utilitzar una seqüència matemàtica de l'1 al 5, per exemple, i donar-te compte de que has arribat al 3 i ja t'has despistat. I, per tant, com continuar amb aquesta rutina. És a dir, hi ha petites cosetes que poden ajudar. Però el més important de tot és, quan t'arriben aquests pensaments, és quan has de tenir la capacitat de preguntar-te: això que ara estic pensant està d'acord amb el que estic vivint en aquest moment? O és una cosa que passarà d'aquí uns dies? O és una cosa que podria passar però no sabem si passarà? O és una cosa que ja ha passat? Aleshores, si allò que estic pensant, en aquell moment m'haig de dir, això que estàs pensant té a veure amb el que ara estàs vivint? Normalment, no. Per tant, si no és el que estàs vivint, deixa-ho estar. Una altra manera també de preguntar-t'ho és, això que estic pensant en aquest moment està passant? No, no està passant. Doncs deixa-ho estar.
Perquè és la ment que t'ho crea, que s'avança a coses que encara no han passat i ens preocupem per aquestes coses quan encara ni tan sols han passat.
Efectivament. Per tant, sempre hem d'anar a buscar la funcionalitat de la ment. La funcionalitat. I això, l'únic problema que tenim els humans i que s'entén molt bé, és l'únic que ens impedeix fer aquest exercici, que aparentment és molt senzill, és quan estem molt atrapats emocionalment. Perquè quan estem molt atrapats emocionalment, ens segresta la capacitat de reflexionar. És a dir, l'amígdala queda absolutament segrestada i no ens permet que puguem tenir una reflexió per fer-nos aquests plantejaments. Per tant, a vegades hem de tenir en compte que l'emoció ens porta a tal nivell de segrestament que no podem pensar. I això té una utilitat des del punt de vista de supervivència, però en canvi és absolutament inútil per resoldre problemes.
Xavi, és una pena perquè a la ràdio el temps se'ns acota sempre, se'ns fa curt. No sé si et podem convidar algun altre dia per parlar-ne una mica més, perquè sé que estàs molt ocupat i t'agraeixo que ens hagis dedicat aquest temps.
Clar.
Aquells que en vulgueu saber més coses, el trobareu també a l'Instagram, @xavierguix. Fa molt bones explicacions, a part que té els seus llibres també. I per acabar, com podem incorporar l'entrenament mental a la nostra rutina diària? D'alguna forma divertida o realista, sense sentir que és una obligació?
Bueno, el més fàcil de tot és passejar, caminar per la natura, sobretot, si és possible. I en aquest caminar per la natura, compte perquè pot servir perquè la teva ment, per defecte, que hem dit abans, continuï en marxa, encara funcioni més. Recordo una senyora que em deia cada dia vaig a nedar, diu, no sento ni l'aigua, em bussejo i no sento el blup, 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 l'únic que sento són els meus pensaments. És a dir, podem arribar a aquest extrem. Aleshores, si sortim a la natura a passejar, que és molt fàcil, que és el que tenim més proper, aleshores, senta la teva atenció en el que veus, en el que escoltes i en el que sents. I ves passant d'una cosa a l'altra. Ara escolto els ocells, ja escolto com el moviment dels arbres, ara escolto veus com jo sonen, ara poso l'atenció en el que veig, ara poso l'atenció en com em sento jo. I anar variant aquestes atencions, i amb aquestes atencions evito haver d'estar pensant.
Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Aquells que en vulguin saber més coses, on et poden trobar?
Pues a les xarxes, per descomptat, només cal que posin el nom, perquè actualment sembla que estic per tot arreu. I, si no, pues a la web, i a la web també hi ha el telèfon de contacte per la consulta, on segurament em trobarà qui necessiti una mica d'ajuda.
Doncs ja ho sabeu, ell és el Xavier Guix, i gràcies de debò pel teu temps, una abraçada enorme.
Gràcies a tu.
I que acabis de passar molt bon dissabte.
Gràcies, igualment.
Què i a on menjar?
Que soñé con un verano eterno, dormí en vez de quitarle tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo, hasta los buenos veranos acaban, y las pelis buenos la cagan, si te miro y me miras me muero de amor otra vez, te estaba dejando y volviste otra vez.
I moment per la gana, bueno, de fet en tenim molts de moments per la gana, si ja heu esmorzat, doncs que aprofiti, si ho estàs fent ara, també que aprofiti per tu. I per cert, hidrateu-vos molt perquè comença a venir ja la calor, que ja en teníem ganes, però és important hidratar-se. I menjar bé també, perquè us vull proposar un lloc on podeu menjar bé, tenir l'estona per compartir amb els companys de feina, per fer un còctel també, que és el restaurant Alquímia, on ens endinsem en un univers gastronòmic ple de màgia i misteri. Tot just situat al carrer Aribau 77, aquest restaurant fusiona biquinis d'autor, còctels astrològics i experiències esotèriques en un ambient únic. I ens ho explicarà molt més la Júlia, que ella el coneix molt millor. Molt bon dia, Júlia.
Molt bon dia.
Júlia, com tu que ets en l'alquímia pràcticament a diari, com el definiries en una sola paraula?
El definiria com a únic. Al final és un restaurant on es combinen diferents perspectives de la gastronomia, com seria el menjar dels biquinis, com has mencionat, i la cocteleria. Però també comptem amb experiències astrològiques que fan que el sopar que poden tenir els nostres clients sigui totalment únic i màgic.
I d'on sorgeix aquesta idea de combinar la gastronomia amb l'astrologia, l'esoterisme i aquesta experiència tan diferent?
Al final, la idea neix de crear un espai diferent, un espai on no només es vagi a menjar i a beure, sinó un espai on la gent es pugui anar a connectar amb ells mateixos a mesura que mengen o prenen alguna cosa. Al final, és unir la gastronomia amb l'astronomia i fan que els clients es sentin part d'un món que molts troben fascinant.
I quin és el biquini més sorprenent que oferiu? Per aquells que esteu escoltant, biquini ho escriuen com si fos big, de gran, en anglès, sí. Biquini. I dins d'aquests biquinis que heu creat Alquímia, quin és el més sorprenent i què el fa tan especial?
Al final, tots els biquinis que nosaltres tenim són molt, molt especials, però personalment el biquini quini que més m'agrada més és el belga, ja que porta trufa, i a mi personalment m'agrada molt la trufa, però també trobo molt especial el Sicília, ja que té crema de pistatxo que fa que el sabor del biquini sigui molt especial i delicat.
I els còctels inspirats en els planetes tenen alguna història, algun significat darrere?
Sí, al final tots els còctels que es tenen, bueno, representat amb els planetes, estan pensat i reflecteixen una mica l'essència del que ve siguent el planeta que representen. Per exemple, el còctel Mart és un còctel que és intens, que és picant, que té unes notes que fan que el client en la seva boca noti certa passió. Al final és com la manera que tenim nosaltres d'expressar o de tirar una carta astral dins la boca del nostre client.
I quan els clients, com reaccionen quan descobreixen aquestes experiències místic-gastronòmiques?
Principalment, la reacció més habitual és sorpresa i curiositat. Al final, molts venen a provar els biquinis, però al final acaben descobrint que oferim noves experiències que a molts altres restaurants mai havien trobat. Al final, molts s'ho prenen com un joc, però acaben sortint com si hagués sigut una nit que, on han connectat amb ells mateixos o on han experimentat coses que mai havien experimentat.
Júlia, i així per poder-me explicar així secretament alguna anècdota divertida i inesperada que hagi passat durant una nit de tarot o de còctels?
Doncs mira, just l'any passat la meva germana es va casar i ella sempre creix molt amb totes aquestes coses astrals i amb totes aquestes coses místiques, i entre totes les seves amigues i jo li vam regalar una experiència, i la veritat és que a dia d'avui encara em segueix repetint que quan podem tornar, perquè li va encantar.
S'ho va passar molt bé. Doncs sí. Ja ho sabeu, el restaurant Alquímia, que a més fa una ratafia boníssima, és al carrer Aribau 77 a l'Eixample, a Barcelona. Podeu consultar la pàgina web www.alquimiabcn.com i també, sobretot, ja heu d'anar-hi. I, Júlia, moltíssimes gràcies per ser aquest dissabte amb nosaltres i explicar-nos-ho.
A vosaltres.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplir tota la casa.
Escoltem la cançó Qualsevol nit pot sortir al sol, d'en Jaume Sisa. No parla directament de l'amistat, però sí de la comunitat acollida i trobada amb éssers estimats en una atmosfera molt càlida i màgica. És una cançó molt estimada i compartida per grups d'amics, i per això us l'he volgut compartir aquest dissabte. Tot escoltant-la, us deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte, així que queda't amb mi. Fins ara.
L'Alibaba i en